me toca hablar sobre la melancolía. Como han podido adivinar los que han estado en las conferencias anteriores, ese es un tema que atraviesa prácticamente toda mi obra. Desde el primer libro que les mencioné, La jaula de la melancolía, de 1987, hasta un libro titulado Ecos de la melancolía, sobre la relación entre la música y la melancolía, del 2024. A pesar de que me he referido con muchísima frecuencia y he estudiado la historia del mito de la melancolía, yo lo pienso sobre todo como un mito, debo advertirles que no soy melancólico y no he sufrido melancolía. Es decir, no me interesa el tema de la melancolía porque yo haya sufrido depresiones y tristezas y nostalgias. No he sido melancólico y me gusta advertir esto. El mito de la melancolía me atrae porque es una estructura muy compleja, con muchas aristas muy diversas. Su estructura incluye un meollo que fue considerado en su tiempo, en tiempos clásicos, grecorromanos, como un núcleo científico. La medicina hipocrática y la medicina galénica entendían el funcionamiento del cuerpo humano y a partir de ahí de las enfermedades la combinación de cuatro humores naturales. Los cuatro humores hipocráticos son la sangre, la bilis amarilla, la flema y la bilis negra o melancolía. Cada uno de estos humores, de estos jugos, de estos que circulan en el cerebro y en el cuerpo, tenía la peculiaridad, por eso entendían así las enfermedades mentales, pero también de entrar en combustión, de quemarse. Y la melancolía, como una enfermedad mental, en realidad podía ser cualquiera de los humores que se quemaba. Es decir, la sangre quemada producía un carácter sanguíneo, la bilis amarilla colérico, la flema flemático y la bilis negra, pues, la melancolía. Es muy importante que esta idea básica, que es mucho más compleja, aquí nomás menciono rápidamente en una mes las ideas hipocráticas y galénicas, se extendieron enormemente e influyeron muchísimo en la medicina. Primero, la medicina griega influyó a la medicina árabe y llegó en tiempos medievales a Europa gracias a las traducciones que habían hecho los al árabe, del griego al árabe y luego del árabe al latín. Y así es como llegan las teorías galénicas, gracias a Avicena, gracias a Rasés, gracias a Averroes. El medievo, en España, la enseñanza de la medicina se basaba en la teoría humoral griega transmitida a través de los filósofos y pensadores árabes. Todo así rápido les voy a señalar. La idea de melancolía es retomada por el pensamiento renacentista italiano, sobre todo por Ficino, basado entre otras cosas en una cita del pseudo Aristóteles que habla de los grandes hombres, las sibilas, los guerreros, los artistas, son melancólicos y que transmite la idea de que la melancolía es algo importante para desarrollar el genio. En España llega grandes expresiones del estudio y de la reflexión sobre la melancolía son el conocido examen de ingenios de Juan Huarte de San Juan, los textos de Santa Teresa de Ávila, desde luego San Juan de la Cruz, de manera destacada la Celestina, donde la enfermedad melancólica tiene un papel fundamental, y desde luego en la cumbre pues es Don Quijote, ¿no? El gran melancólico del siglo de oro. En Inglaterra el gran melancólico es Hamlet de Shakespeare. En el Quijote es interesante porque aparece una variedad de melancolía artificial, que es la que sufre Cardenio, en un cuento que está incrustado dentro del Quijote, la historia de Cardenio que se vuelve melancólico. Esta panorámica general plantea un problema. ¿Por qué ese antiguo mito sigue siendo importante hoy? ¿Y por qué ha pasado por expresiones muy, muy poderosas? Quiero mencionar tres a las que he dedicado un libro, El duelo de los ángeles. Porque la pregunta es, ¿qué queda de este antiguo mito hipocrático que durante el Renacimiento y el siglo de oro es potenciado en la cultura inglesa, también en la cultura alemana? Bueno, tenemos tres grandes pensadores, que dos de los cuales fueron melancólicos. En primer lugar, Kant, que no era melancólico, pero que a raíz de que llegó a Königsberg, donde vivía, lo que se le llamó en la época el profeta de las cabras, que era un loco que llevaba un rebaño de cabras, Kant se le ocurrió escribir uno de sus primeros textos. No es juvenil, porque en realidad Kant empezó a escribir cuando ya no era joven, pero sobre las enfermedades de la cabeza. Y de una muy curiosa manera, este libro de Kant vio la locura a partir de reflexionar del loco este del profeta de las cabras, que había pasado por el bosque cercano, que se había instalado ahí. Empezó a tratar de explicar la locura como una crítica de la razón, de alguna manera, porque claro, de alguna manera, sí, volverse loco es perder la razón, pero de alguna manera criticarla. Y él así fue capaz de percibir la importancia de ese tema de la melancolía. Max Weber, después, sobre todo en su texto de 1905, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, plantea que el capitalismo es apoyado por una ética puritana, auspiciado por la eliminación de todas las prácticas mágicas encaminada a conseguir la gracia de Dios. Él explica que el cuidado de los bienes exteriores debía ser, según la tradición protestante, tan leve como una ligera capa sobre los hombros de un santo, como había dicho Richard Baxter, el gran teólogo puritano. Pero de ahí surgió, porque Weber comenta que el destino quiso que esa capa se convirtiese en la fórmula más conocida, pero equivocada, en una jaula de hierro. Por cierto, yo tomé esta idea para el título de La jaula de la melancolía. Pero fue en realidad una traducción equivocada de Talcott Parsons, que tradujo la ética protestante de Weber al inglés y que usó una expresión de Bunyan. Bunyan, el gran teólogo que escribió The Pilgrim's Progress, muy famoso, sobre justamente la melancolía y la desesperación. Él sí habló de una iron cage, es decir, una jaula de hierro. Y a Talcott Parsons se le ocurrió cambiar la palabra alemana a Stahlhartes Gehäus, que es algo así como una casa, o una concha, o un caparazón tan dura como el acero, no de hierro. Talcott Parsons, con ese cambio, ayudó posiblemente, bueno, porque lo incrustó en la tradición teológica protestante, y además la imagen de la jaula de hierro es mucho más interesante y poética que la idea de una caparazón dura como el acero, etc. Pero paradójicamente, Weber no fue capaz de ver, de comprender el enorme peso que tenía la idea y el sufrimiento de la melancolía en la ética protestante. No, ni tampoco reconoció la melancolía, no sé siquiera si la conoció, la que lo atacó a él, que acabó hospitalizado, sufriendo lo que ahora podría llamarse seguramente depresión o melancolía. En contraste, en la misma época, Durkheim, sí, en su libro sobre el suicidio, sí estableció una relación entre la melancolía y la fuerte individualización que acompañaba al protestantismo. El tercer gran pensador, también alemán, es Walter Benjamin. Este, desde luego, que era melancólico, él mismo admitía que había nacido bajo el signo de Saturno, y además acabó suicidándose, como ustedes saben muy bien, no lejos de aquí, en Portbou. Él estudió detenidamente la melancolía en el teatro barroco alemán, produjo un texto al respecto extraordinario que supone que iba a ser su tesis de doctorado, pero los profesores no acabaron de entender lo que estaba tratando de expresar Walter Benjamin. Él era un saturnino, que lo admitía, estaba poseído por la melancolía, tuvo excesos de melancolía a lo largo de su vida, y su existencia fue un trayecto hacia el suicidio. Comprendió que la melancolía estaba profundamente inscrita en la modernidad capitalista. Es esa melancolía que después comprendieron y sufrieron también personajes como Kierkegaard, como Tocqueville, otro melancólico, como Abraham Lincoln, como el propio filósofo William James, y en el lado artístico, pintores como Edvard Munch, Giorgio de Chirico, cuyos cuadros sobre la melancolía en las plazas desiertas con una luz crepuscular son famosos, Paul Delvaux, desde luego, y el norteamericano Edward Hopper, o sea, para citar unos cuantos. Son, digamos, herederos del sol negro de Gerard Benarbarne. y de las tristezas del gran poeta Giacomo Leopardi. Con estas breves notas, lo que quiero indicar básicamente es que tenemos el caso, al igual del tema que traté ayer, de un mito, el mito de la melancolía, que de alguna manera se extiende a lo largo del tiempo, desde los tiempos, desde la antigüedad hasta nuestros días, y va adoptando diferentes modalidades, va siendo expresada de diferentes maneras. Ya no he mencionado la música, porque a eso dedicaré la última lección de este ciclo. Mi conclusión es que la melancolía fue ciertamente un sistema coherente capaz de dar sentido al sufrimiento y al desorden mental. Proporcionó un medio de comunicar los sentimientos de soledad y una manera de expresar la incomunicación. Los médicos renacentistas desarrollaron, a partir del galenismo, yo lo llamaría un código cerrado para interpretar los signos de la locura y de la melancolía, pero al mismo tiempo que ofrecían una explicación y un tratamiento, desde luego, el gran modelo es Burton, que escribió la anatomía de la melancolía, una verdadera catedral gótica construida sobre la melancolía, proporcionaron también, curiosamente, un modelo de comunicación y de comportamiento. Los médicos de los diferentes países, diferentes lenguas, podían comunicarse a través del modelo de la melancolía y tratar de entender las enfermedades mentales. Era un modelo capaz de, digamos, de subsumir tanto los crecientes sentimientos de soledad como los dogmas católicos del libre albedrío. En resumen, el código de la melancolía fue capaz de albergar e impulsar las nuevas expresiones del individualismo moderno. Esta es una de las claves, posiblemente, de la sobrevivencia del mito, y que acompañaban a ese aislamiento personal ante las condiciones aleatorias tantas veces impuestas por el desorden social. Así, la melancolía fue un modelo general y abstracto que explicaba el sufrimiento mental, pero paradójicamente abrió paso a las formas personales e individuales de padecimiento. La tristeza y la desolación se sentían en forma individual e íntima, aunque eran transferencias de un sistema global de interpretación de origen hipocrático que daba sentido al sufrimiento y conectaba el mal tanto con el microcosmos como con el macrocosmos. Era un sistema realmente global, el sistema humoral. Y así, una manera antigua de insertar al individuo en la sociedad se convirtió en una forma moderna, en esa singularidad irreductible de la experiencia personal. El mito de la melancolía, pues, está alojado en el corazón mismo de la ciencia médica. Ha cumplido muy diversas funciones, tanto de estímulo como de freno al estudio de la fisiología cerebral y de las enfermedades mentales. El equilibrio entre misterio y verdad, diría entre mito y ciencia, ha variado a lo largo de los siglos. Lo que vuelve verdaderamente fascinante el caso de la melancolía, a mi juicio, es su doble condición. Además de contener la estructura simbólica de un mito, se refiere también a las consecuencias trágicas de la soledad. La incomunicación, la angustia y la tristeza ocasionadas por la siempre renovada diversificación de las experiencias humanas. Y así la melancolía se convierte en una especie de red mediadora que comunica entre sí a seres que sufren o intentan entender la soledad y el aislamiento, la incomprensión y la dislocación, la transición y la separación. Así, creo yo, podemos suponer que quienes participan de lo que se podría llamar el canon de la melancolía se entienden y desentienden, se comunican en la soledad y codifican el misterio de la separación. Las discusiones entre los doctores que yo he estudiado en un libro sobre la melancolía del siglo de oro, entre Juan Huarte de San Juan y Andrés Velázquez, son un ejemplo de esa paradoja. Dos mentalidades barrocas y renacentistas, ancladas por rígidos códigos galénicos, trataban de elevarse por encima de los misterios de la mente para tratar de entender los misterios del cerebro. Y otros, como muchos médicos de su tiempo, fueron testigos de una turbulenta época de cambio y diferenciación. El malestar de los hombres necesitaba la melancolía para que pudiesen expresar y sufrir sus perplejidades, su incomprensión de lo que estaba pasando, la turbulencia que los atormentaba y que les rodeaba. Así la melancolía se constituyó en los albores de la modernidad como un gran mito. Este mito, paradójicamente, ha sido paradójicamente impulsado por las ciencias médicas al ser adoptado por la cultura cristiana, fue a su vez un gran amplificador y acelerador de las tendencias individualizadoras. La melancolía contribuyó en forma decisiva a impulsar ese peculiar entronamiento del yo y de la identidad personal que se encuentra en el meollo de la subjetividad moderna. Yo no creo que la tradición cristiana por sí sola hubiese podido abrir paso a esa subjetividad moderna. Yo creo que fue necesario que el cristianismo fuese fertilizado por ciertas estructuras del pensamiento mítico precristiano, que viene de la tradición grecorromana. Así creo que la melancolía acabó proporcionando modelos para rechazar la otredad demoníaca y para encaminar el sufrimiento hacia nuevas formas más o menos socialmente aceptadas. Pero la demonología y el misticismo no fueron las únicas vías por las que la cultura cristiana asimiló el canon melancólico. Hubo otras, entre las cuales quiero destacar su uso de la reprobación y condena del amor cortés y en general de las manifestaciones del erotismo pasional que desde el siglo XII se expandieron por Europa, los trovadores, etc. La teoría humoral agregó argumentos para condenar las nuevas expresiones del erotismo, ilustradas por la poesía de los trovadores provenzales, por supuesto, que permitió definir al amor mundano como una peligrosa enfermedad, la llamada melancolía erótica. En España encontramos, como ya lo dije, grandes manifestaciones de esta condena del amor loco en obras como La Celestina, del judío converso Fernando de Rojas, que es un extraordinario texto en cuya base se encuentra sin duda la melancolía como causante de la enfermedad melancólica de los amantes. Así, en esta obra, en La Celestina, como ocurre con la tradición neoplatónica florentina, la condena del amor carnal y mundano se realiza con tal fuerza y tal pasión y con buen humor, además, con muy buen humor, que es evidente que envuelve una oculta admiración por los amantes que sacrifican su vida en aras del amor. Estas breves reflexiones y el esbozo de historia del mito de la melancolía, pues a mi juicio nos llevan a reflexionar y a pensar cómo es que el mito, ese antiguo mito, ha sobrevivido, y a preguntarnos, a mirar a nuestro alrededor si no ocurren fenómenos similares. Por todos lados hay grandes expresiones de melancolía. Yo recuerdo que hace más de 20 años hubo una inmensa exposición en París, en el Gran Palais, sobre el tema de la melancolía, y que curiosamente atrajo a masas de visitantes que querían entender eso. En esa misma época se publicaron varios libros de arte, etcétera, sobre la melancolía. Los franceses redescubrían al viejo tema de la melancolía que los poetas habían traído, el de Louis, etcétera, y para mí fue una señal de que efectivamente la melancolía se había inscrito en la modernidad capitalista, que el capitalismo no erosionó al mito, sino que posiblemente de alguna forma, que hay que explorar, contribuyó a su expansión y consolidación. Bueno, con estas reflexiones, pues quiero abrir la conversación, he querido abrir la conversación con todos ustedes. Yo he expresado estas ideas en diversos libros, para quienes se interesen un poco más. Desde luego en mi libro Melancolía y Cultura en la España del Siglo de Oro, una primera edición del 2001, después la modifiqué y la amplié en el 2021. Luego el libro que trata de Kant, Weber y Walter Benjamin es El duelo de los ángeles. Y por último un pequeño librito sobre la melancolía moderna del 2017. Bueno, aquí termino esta primera intervención y pues espero los comentarios, críticas, dudas, etcétera, de todos ustedes.
Muy bien.
Cap a la fase final, possiblement perquè m'hi sento més còmode, cap al moment contemporani, és a dir, el moment en què ens trobem, en què el desenvolupament de l'humanitat ens ha conduït a un nivell en què tant la capacitat de coneixement, de la ciència, la seva realitat i la seva modificació, com el desenvolupament tecnològic, com tantes altres coses, ens porten a la temptació de creure, amb el que veiem ara, escena i que en part està l'origen de les crisis que tenim en aquest moment, que és que tot és possible. I aquí apareix la gran amenaça nihilista que hi ha sobre el món en aquest moment. No? I en aquesta creença de que tot és possible, i en aquesta creença que la il·lustració impulsa, el que passa que després desborda, de que podem ser capaços de conèixer i d'entendre les coses, sí, però quan les arribem a conèixer i entendre, arribem a l'atzucac. I aquest atzucac és el bueno, però i què? És el que podem fer nosaltres aquí. I que és aquesta espècie tan desenvolupada que, malgrat tot, encara se li escapen les coses de les mans, per dir-ho així, d'una manera simple, no? I crec que aquí és on apareix aquesta fractura de la melancolia. Em sembla que era Freud el que deia que la melancolia era una cosa constitutiva de qualsevol persona que fos potent, diguem-ne. No? No és més que una expressió d'un exemple del que jo estava volent dir. No? Llavors, en aquesta situació, la dificultat d'entendre que quan realment sembla que hem arribat a uns nivells de coneixement i de capacitat que malgrat tot segueixi en estabilitat i en situacions cada vegada més inquietants reforçades també per la potència que ens hem otorgat en aquest desenvolupament, la contradicció es fa enorme. I aquí és on apareix la melancolia, i que em sembla que és bastant veritat, o alguns autors, en part Freud ho insinua, la melancolia és un acompanyant inseparable de la condició humana. És a dir, que recurrentment ens l'hem anat trobant i ens ha tornat a venir. No? I em sembla que això és el que fa, i que em sembla que és molt interessant que l'hagis afrontat amb diferents treballs en el curs de la teva obra, que sigui una qüestió que està i que estarà present. deia Víctor Hugo que el més natural és existir sense viure. Bueno, doncs, si el més natural és existir sense viure, no s'ha d'estranyar gens que la melancolia tingui un pes estructural a les nostres societats i que no sapiguem com entendre-la, no sapiguem com confegir-la. I això és el que explica també que gent molt diversa, no és que la melancolia sigui un problema d'un sector determinat de la població, no. La melancolia està molt extesa socialment i, per tant, no hi ha ningú que n'estigui protegit, per dir-ho així. No sé, aquestes són les coses que se m'acudien i la primera reflexió que m'ha provocat la teva intervenció. I moltes gràcies.
Exacte. A veure... Jo afegiria una qüestió al que tu has dit, Josep, que és... A la nostra societat hi ha una divisió molt clara. Si nosaltres mirem, per exemple, el gran llibre de Susan Sontag, Sota el signe de Saturn, ella va per la via que va a Roger, que és la melancolia com una força creativa, com una força, diguem-ne, que ajuda a expressar la individualitat, potenciar-la fins a arribar al geni. Dins del seu llibre hi ha Walter Benjamin, dins del seu llibre hi ha Elias Canetti, dins del seu llibre hi ha Emil Cioran, si no recordo malament, o sigui, gent que han donat aquesta sortida. Per tant, quan la malaltia, entre cometes, dona peu a creativitat, a un resultat que és nodridor o positiu per la humanitat, sí. L'altre canal és que no. És que no dona cap fruit més enllà de la descol·locació, la solitud, diguem-ne, la incomunicació de la persona que és, en el fons, com una mena de paràlisi o anul·lació de la pròpia personalitat. I per mi, quan tu deies això de que no sabem què fer-ne, no sabem què fer-ne en aquest cas. En el cas, diguem-ne, que Winston Churchill i altres han anomenat el gos negre. Aquest gos que anul·la, aquest gos que no deixa res, és a dir, que implosiona dins d'aquest propi ésser. Està claríssim i això crec que en la nostra societat és cada vegada més estès. Abans era un cas, mira, està aclaparat, està deprimit, no sé què. Ara jo crec que és un fenomen molt estès en una societat cada vegada més alienant. Una societat, diguem-ne, que totes les característiques que ha parlat en Roger, la nostra societat els fomenta. La incomunicació, la solitud, la preocupació, el tal, la descol·locació, és que són atributs del món que nosaltres anem creant.
Sí, que a més en el nostre món han adquirit un grau exponencial, per dir-ho d'una certa manera, no? Segurament que han estat present en altres moments en les societats, però en uns contextos que tenien uns mecanismes, com si diguéssim, de proximitat, que els feien més manejables. Ara no, ara s'ha desbordat tot això.
Què fem?
Exacte.
Com en podem sortir? Perquè, a més, recordo el llibre de Les Murray, el gran poeta australià. Ell va patir al llarg de la vida èpoques de depressió i llargs i complicats. I aleshores, finalment, va poder fer un llibre que es diu El gos negre. I aleshores hi ha una part de prosa memorialística i després la prosa memorialística està destil·lada en unes composicions poètiques. I està, tu llegeixes la part en prosa i és que et desarma. Veus un individu a zero. Un individu que no té cap control sobre la seva vida en aquest pou on és. I t'explica com es va allunyar de les amistats, de la família, de la dona, dels fills, de no sé què, de la pròpia professió, que no podia escriure, etc. Aquesta és la bossa preocupant. Les Murray, que utilitza per crear, perquè està sortint i ja pot, diguem-ne, documentar el que li ha passat, aleshores aquest sí, esplèndid, saps? Hi ha una cosa, si em permeteu, voldria afegir sobre tota aquesta qüestió, d'aquesta temàtica de la melangia a l'obra de Roger. Ho sento molt, jo vinc del món de la filologia i del món de les lletres. I jo crec que hi ha unes qüestions formals en l'obra de Roger que són molt remarcables. La primera és, si us fixeu en aquest estudi de la melancolia, hi ha una mena de teoria humanística. Una teoria humanística. És a dir, ell utilitza el recurs que sigui per tal d'arribar allà on vol arribar. Per tant, existeix la música, la pintura, la literatura, la filosofia, la ciència. Fixeu-vos, tots aquests camins es barregen tan perfectament a l'obra per tal de fer-te entendre el que és la melancolia. Això és un truc que se suposava que era del predomini específic dels postmoderns, que és l'eclecticisme, però el que fa Roger és just coquetejar amb aquesta idea que és de la postmodernitat, i ell, de postmodern, no té ni una gota de sang, ni una gota d'ADN. Que no i que no. Però
al revés, és a dir, jo entendria que és una resposta a la postmodernitat.
Això mateix.
Enfronta la il·lustració des d'una perspectiva que no es suposa que no nega la il·lustració com fa la cultura postmoderna, i en canvi és capaç d'exhibir, de mostrar els dèficits de la nostra condició que la il·lustració ha volgut superar però no ha pogut superar del tot.
Això mateix. I després diguem-ne, hi ha aquesta qüestió, per exemple, en aquest últim llibre del 2017, si vas repassant, surt tota una sèrie d'escriptors, eh? Edgar Allan Poe, Samuel Beckett, Tolstoi, Leopardi. Molt bé. Surten dos polítics immensos, Lincoln i Churchill. Surten dos filòsofs, allò, innegables, Hume, Kierkegaard, i podem afegir William James si el considerem filòsof. Després hi ha pintors, hi ha Edvard Munch, la Gentileschi, de Quirico, Delvaux, Hopper, és a dir, és una barreja, és una barreja, és l'eclecticisme bo, l'eclecticisme de l'humanisme, d'algú que està preocupat per la condició humana, i aleshores aquí una avinguda per atensar-se a l'anàlisi de la condició humana és clarament aquest mite, idea de la melancolia. Una altra qüestió. Què és el que vam parlar ahir? Que és aquest element irònic, aquest element irònic a l'obra de Roger Bartra. Tothom sabrà perfectament que en el món de la filologia hi ha hagut un senyor que ha marcat un abans i un després a la segona meitat del segle XX, que és Francisco Rico. Francisco Rico tenia un únic objectiu en el món mundial, que era desfer del tot l'hispanisme que sortia de fora del territori espanyol. Parlant de nacionalistes, ell ho era, i una bona estona. I ell estava fart de veure com els grans hispanistes eren estrangers, no eren espanyols. I aleshores es va proposar, a través de la seva càtedra, armar tota una sèrie, tota una generació d'hispanistes espanyols, i tornar, diguem-ne, l'estudi de la literatura espanyola als espanyols i no als estrangers. Just en aquell moment surt un senyor que diu, perdonin, però jo diria que en l'estudi del Siglo de Oro, que és el nen mimat de la filologia hispànica, surt un senyor mexicà, empeltat d'americà i català, i resulta que diu, us heu deixat un aspecte importantíssim, que és la melancolia. Ole! I a sobre s'atreveix a tocar vaques sagrades. Ara n'ha parlat. La vaca sagrada de Santa Teresa de Jesús, la vaca sagrada de Sant Joan de la Creu, i sobretot la vaca sagradíssima que és Cervantes, del qual el mateix Paco Rico havia fet la gran edició de tots els temps, amén. I això em sembla que té molta gràcia. També el que hi ha en aquests llibres i en tota l'obra de Roger, de llibre en llibre, de tema en tema, és una defensa de la tradició. Una defensa de la tradició literària, la tradició musical, la tradició pictòrica, la tradició i la tradició. I acompanyant la tradició, el cànon. És a dir, llegir els llibres de Roger Bartra és una educació estètica. Tu pots no saber res, entrar al llibre i agafar els títols que ell va citant, els vas llegint i t'has format humanísticament, perquè ell no busca mai una obra recòndita que no sé què, no, les obres que recomana, home, llegeix Leopardi, llegeix Tolstoi, llegeix Beckett, llegeix Edgar Allan Poe. Això, qualsevol persona mínimament culta necessita això. I per la música fa igual, per l'art fa igual, per tant, hi ha aquesta voluntat en una època de la postmodernitat, en què la postmodernitat està intentant, per tots els mitjans, liquidar la tradició, per dir tot el que ha vingut abans que nosaltres està contaminat d'ideologia i de coses lletges, per tant, deixem-ho córrer, el món torna a néixer als anys 70 i 80 del segle XX i no us preocupeu de la resta. No. I Roger sense oposar-s'hi, predica justament el contrari, silenciosament. Hi ha una clara defensa de tradició, cànon, humanitats i, sobretot, un aspecte de la modernitat. Perquè abans de la modernitat, i aquí em refereixo a la modernitat del segle XX, hi havia una idea renaixentista que l'artista havia de conèixer la tradició de manera integral, en plan Petrarca. Tu has de ser un supersavi i has de tenir-ho tot a dins del cap. A partir de la modernitat, i filaria encara més prim i diria la modernitat de T.S. Eliot, el que s'ha de fer és un ús selectiu de la tradició. Per tant, tu vas construint la teva biblioteca ideal d'autors que a tu et serveixen com a referents, que no vol dir que igual són els d'una altra persona. Això és. I el Roger és el que fa. Ell fa al·lusions a la tradició general, però ell ha fet un ús selectiu de la tradició, buscant els autors que amb ell li fan tilintilint i amb ell l'ajuden, diguem-ne, a seguir els seus estudis.
Sí, en aquesta línia que tu dius, ja també, el que em sembla a mi que és molt important, és la dimensió moral. Sí, perquè per un cantó és evident que la postmodernitat no té només un objectiu, diguem-ne, polític de poder, que és destruir la tradició il·lustrada, sinó que, a més, aquesta destrucció va dirigida a preparar el terreny a una ruptura de l'ètica que podia haver derivat d'aquesta tradició. No? I em sembla que l'exemple i la manera en què el Roger tracta la melancolia afirma aquesta necessitat de defensar aquest procés.
Sí, sí.
I al mateix temps que posa de manifest que la condició humana és la condició humana i, per tant, que aquestes contradiccions són estructurals. No ens fem la fantasia en un moment donat li donarem a l'home una unitat i coherència que ja tot està escrit per tota la vida. Això és un discurs totalitari. No? Doncs contra això és evident, perquè posa manifest de dalt a baix la precarietat de la condició humana, que em sembla que és essencial, perquè no ens puguem...
Però en el cas del Roger, en el cas del Roger, és sempre des d'aquest punt lúdic i irònic.
Sí, 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 clar.
D'estima profunda per la humanitat, exigència davant de la humanitat, que no li deixa passar ni una, però també comprensió. No és, mireu, aquí sóc Moisès, que estic a dalt de la muntanya i ara us baixaré la llei. No, mai és aquesta actitud.
És que això només es pot fer sent conscient dels límits de la condició humana. Si els hi vols,
i dels teus.
Sí, sí, evidentment, perquè també es parla de la condició humana. Per tant, si vols fer aquests salts amb els que ens han cíclicament enganyat, doncs, esclar, passa el que passa, no? Per tant, és evident que és un exercici de crítica ètica de la realitat impressionant, com tota l'obra del Roger. No?
Sí, sí, jo... I, justament, tu has començat al·ludint al tot és possible, que per mi és un parent proper de la resposta de la postmodernitat, que és tot s'hi val. I aleshores entra el tot és possible i tot s'hi val. El senyor Bartra diu, perdoni, però això no va per aquí. Ho sento. No ens discutirem perquè tinc altres coses a fer a la vida, però ja aniré donant la resposta de llibre en llibre i d'obra en obra. I ja està. Ell sempre parteix de la base. U, de la incompleció de l'ésser humà. L'ésser humà no pot arribar cognitivament a abastar-ho tot. Això, evident. Dos, de la complexitat de l'ésser humà. És a dir, la sessió d'ahir sobre el salvatge em sembla que és evident que explica, en definitiva, que on és el salvatge. A dins nostre, a dins nostre, nosaltres som llum i ombra. Esclar, i ho deia Carl Gustav Jung, viatja amb nosaltres una part fosca, insuperable, inevitable, que és dins nostre, que està juntat amb l'altre costat i fan una pugna i una tensió que hem de mirar d'equilibrar perquè mai arribarem a la solució del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, en què Mr. Hyde l'eliminem i ens quedem amb el Dr. Jekyll, que això és per nens, no per adults. I tant, ara, a veure, hem escalfat les cadires i l'ambient. Que a més fa menys fred que ahir.
Menys fred, avui?
Sí. Sí, o igual m'he posat una camisa més
gruixuda. T'has acalorat. No, t'has acalorat. Obrim, doncs, a la sala. Hi ha algú? Trenco el gel, doncs.
Va.
Ja ho esperava, aquest dia sempre hi havia algú.
Bé, si estàs a prop, potser sense... Ja...
Sí, però és perquè es gravi. Bàsicament, el micro, el micro és bàsicament perquè es gravi, perquè arribi.
Ja m'ho traduireu.
Sí, bueno, potser t'arriba. Com que estic aquí, sí que el poso perquè es gravi, perquè se senti.
Sí, ho entenc, ho entenc, sí.
Però potser t'arriba des d'aquí.
Sí, sí, m'arriba.
Una frase que has fet, o un final de frase, una cua de frase que has fet que m'ha cridat molt l'atenció, però que després he acabat d'entendre quan has acabat d'explicar el joc que trobes, la idea, el joc que dones a la idea de melancolia. Que és la frase que dic que m'ha cridat l'atenció, el misterio de la separación. Hi ha hagut un moment en què, quan explicaves la funció que havia fet el mite de la melancolia al llarg del temps, i sobretot en l'època moderna, has acabat la frase que dient aquest mite va ajudar a fer front en una codificació que va ajudar a fer front al misteri de la separació. M'ha cridat molt l'atenció perquè per fer-la necessites fas una inversió del que moltes vegades nosaltres fem, que és pensar que estem sols, naixem sols. Jo diria que molta gent tendeix a pensar això, que estem sols, naixem sols, estem sols i morim sols. Tendim a pensar això. En canvi, si em dius que és el misteri de la separació, que les persones estem separades, ho inverteixes. En realitat, sempre estem junts. Sempre estem junts. És una mica allò de Naví, que tinc un poeta al costat, allò de Naví, de Carner de Naví, quan diu, no?, allò de més que el brugit, la quietud aixorda, tot jo sóc ple de veus, quan diu allò de... Que, quan estàs sol, en realitat només fas que notar les veus de... El pare, la mare, la iaia, el veí, la persona... La idea que estem sols és veritat que és una idea més aviat estranya. És una idea més aviat estranya. La melancolia, en la mesura en què sigui una idea que connecta, no?, que ajuda a connectar aquesta nostra impressió que estem sols, jo no ho havia pensat mai en aquests termes, m'ha semblat molt, molt suggerent i molt, molt interessant. Però em porta una següent pregunta, la pregunta que et volia formular. Tot això era el preludi per donar interès, per fer interès a la pregunta, d'alguna manera.
Sí, estem a la punta de la cadira. Sí.
La pregunta és, i el mite, ja has treballat el mite de la melancolia, però el mite de la, sembla que el mite de la melancolia pengi del mite, depengui del mite d'un altre, diguem-ne, mite, no sé si dir-ne mite, però d'una altra idea, això sí que m'atreveixo a dir-ho, la idea de la soledat, la idea de la solitud. L'has treballat, has hagut de treballar... Jo no et conec tant, l'obra. Però has hagut de treballar, per treballar el mite de la melancolia, l'idea aquesta de la solitud, en la mesura de... És una idea que no és natural, la d'estar sols. És un fet cultural, el d'estar sols. L'has treballat? En quin moment? Com? Perquè és evident que això sembla que tingui alguna connexió amb la contemporaneïtat, diguem-ne, capitalista, no? que fa tant d'anys que sabem que segons com pot alienar, etc. No sé si... La pregunta és, el mite de la soledat també és una part que toca el mite de la melancolia o és independent? Podria funcionar de manera independent? No sé si m'he explicat, eh?
Sí, no, sí, ho entès, no sé si ho entenc, lo entiendo, no sé si lo podré contestar. Bien, eso ya veremos. Porque se liga mucho a lo que han enfatizado mis amigos, que es el tema de la condición humana. ¿Cuál es esa condición humana? Es la soledad, Voy a adelantar un poquito lo que voy a tratar mañana, porque ese es un tema que me ha inquietado. Que es el problema de que nuestro sistema nervioso central opera con señales químicas y eléctricas que son esencialmente incompletas. Es decir, nuestra condición como humanos es una condición de incompletitud. A diferencia del resto de los animales que son capaces de completar el circuito de su entendimiento del entorno, y que es un circuito que se cierra, en los humanos no ocurre eso y necesitan prótesis, necesitan símbolos, necesitan el lenguaje, necesitan la literatura, necesitan el arte, la música, la danza, para completar circuitos cerebrales que por sí mismos no pueden completarse, porque en realidad los humanos somos seres desplazados, no carecemos de un nicho ecológico que nos podría, como los animales, completar el circuito. Sobre esto, claro, mañana abundaré más de eso, pero...
M'agradaria fer-te una pregunta sobre això que acabes de dir. Bueno, però això no és degut a les dues grans singularitats de la reproducció humana, que som els dos, l'única espècie que té dues coses, raó i llibertat.
Que té dues coses?
Raó i llibertat.
Raó i llibertat, esclar. La raó i la llibertat...
La pretensió de raó i de llibertat, sí. Si per ser més precís.
Això ja m'agrada més.
Estan lligades a l'existència d'una consciència consciente, una conciencia de ser consciente. Pero para que exista esa conciencia necesitamos que haya ese circuito externo, simbólico, cultural, para entendernos. Entonces, claro, eso lleva al tema de la soledad. Esta incompletitud natural, digamos, de los circuitos cerebrales típicos de los humanos nos condena a una especie de soledad que logramos superar mediante estos circuitos simbólicos externos, o no la logramos superar y sigue siendo parte de la condición humana, y por lo tanto habría una especie de melancolía inherente a la propia condición humana. Bueno, no tengo una clara respuesta al respecto. Me cuesta trabajo pensar en una condición humana fija, porque lo que vemos es que está en constante flujo y cambio, pero claro, es un flujo que sigue un camino lógico, no es al azar. Esto tiene que ver, desde luego, con lo que mencionabas del misterio de la separación. Para mí es más complicado entender lo que nos separa que lo que nos une. Yo, al fin de cuentas, soy antropólogo, soy sociólogo, ¿y qué es lo que estudio? Pues las relaciones entre los humanos. Pero lo que me sigue pareciendo misterioso es lo que nos separa. Eso que nos separa es algo misterioso y que posiblemente tiene que ver con esta incompletitud biológica esencial. No lo sé. A lo mejor en un próximo ensayo me meteré a estudiar esto, porque lo que han hecho ustedes es ponerme a pensar en carencias de lo que he escrito, de lo que falta por escribir. Y aunque ya soy un poco viejo, De todas maneras, sigo con muchas ganas de escribir y me están provocando llenar esos vacíos. En su apreciación de mi obra me han ayudado a comprender que hay ahí enigmas y cosas que no se entienden o que por lo menos yo no acabo de entender y que sería bueno completar. Un par de acotaciones sobre esas condiciones dramáticas que provocan épocas que posiblemente de melancolía. Bueno, pues ahí quiero recordar que la famosa novela de Sartre, La náusea, se titulaba originalmente Melancolía. Fue el editor Gallimard que no le gustó y le puso La náusea y Sartre. Y estaba expresando ese drama de la época europea de la entreguerra, una situación que es realmente como para ponerse desesperadamente melancólica. Sí, en la literatura se expresan mucho esas tendencias, yo las he buscado ahí. Quiero enfatizar, tú lo dijiste de pasada, Sam, la importancia del cuervo de Edgar Allan Poe. Es una imagen de la melancolía y qué es lo que nos dice ese cuervo, nevermore, nunca más, nunca más. Bueno, esa es la esencia de la melancolía de Poe. Yo creo que una aproximación que contribuye a la ironía y que yo he explorado en el estudio de diferentes temas, es el estudio del hilo que une lo antiguo con lo moderno a lo largo de la historia, de ver no la historia global de una época con la historia global de la que sigue, etcétera, sino un hilito. Yo he usado la imagen, la ironía, del que espía por el ojo de la cerradura, está espiando la alcoba donde ocurren cosas más o menos ocultas y mal, pero solo ve un fragmento. Pero el hecho de restringir la visión, o sea, de seguir solo un hilito y no la gran historia, permite descubrir cosas, secretos de la alcoba de la historia, y ayuda a entender el resto del entorno de una manera irónica, porque uno ha visitado, se ha colado a la alcoba a través del ojo de la cerradura. En inglés se le llama el vicio del peeping tom, el que espía. Yo siento que en buena parte de mi obra es el trabajo de un peeping tom, de un espía que se mete por los agujeritos y estudia cosas que al comienzo a mis colegas les parecen poco importantes o inútiles o incluso absurdas. Es decir, que buena parte del trabajo, bueno, estamos en un medio académico y ustedes lo conocen. La academia es algo muy estimulante, pero también es un peligro, restringe a veces la imaginación. Y yo con mi obra he tratado de llamar desde la academia, porque a fin de cuentas yo soy un investigador de una universidad y lo he sido prácticamente toda la vida, llamar a abrir las ventanas, abrir los diferentes caminos, explorar, saltar, mutar, que es lo que he hecho y que una parte de la academia ha visto mal esa actitud mía, pero sorprendentemente una gran parte de ella encuentra que es un camino prometedor y eso me ha ayudado mucho. No solamente en México, también aquí, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, donde he tenido, en Venezuela, donde he tenido actividades académicas. Quería señalar ese asunto.
Alguna... Per saber-ho, quantes paraules hi ha? Preguntes. Una, dues, per ara. Bé, Lorenç.
Bon dia. Gràcies per la presentació. En el cristianisme, ¿cómo se puede conciliar la teoría de la salvación con el mito de la comunidad? Porque la teoría de la salvación es una cosa...
¿Con el mito de?
De la salvación.
El cristianisme proposa el mite de la salvació i aleshores tu has parlat del mite de la melancolia, aleshores com es poden conjuminar o relacionar aquests dos fets tan marcadament diferents?
Mitos completamente opuestos, desde luego. El mito de la salvación... típicamente religioso, incluso en sus versiones políticas es también una expresión religiosa, ¿no? La salvación política, el futuro prometido, etc. En las religiones, el más allá. En el caso del cristianismo, de alguna manera la idea de salvación es una parte del combate de las religiones contra la melancolía. Eso es algo que, sobre todo en la tradición protestante, es bastante notable, la terrible amenaza de la melancolía. Pero Santa Teresa era bien consciente de eso, y desde luego San Juan de la Cruz, es decir, desde la perspectiva religiosa, la melancolía es el desorden mental, es el buscar otras cosas, es estimular un genio artístico distinto, es impulsar la actividad de las sibilas que son capaces de prever el futuro. Todo eso está ligado a la melancolía, y que son temas esencialmente paganos, temas que se oponen a la noción cristiana de la salvación.
Agafa el micro, o parla amb això, potser amb això.
Però tenim un pensador cristiano que és melancòlico.
Sí, tenim pensadors cristians que són melancòlics.
Kierkegaard és el primer que em surt. Sí, és un pensador cristià que va conèixer a fons la melancolia i que... però a l'obra de Kierkegaard ja es troba aquesta tensió entre la part melancònica i la idea de la salvació, perquè la melancolia d'alguna manera erosiona el pensament lligat a la salvació. Sí que n'hi ha, és veritat.
Bueno, com vulguis. M'apropo, costa més.
M'apropo i així. Si t'entenc directament.
Ahir, quan parlàvem del salvatge, vèiem que era una excepció, una raresa, que s'allunyava de la norma. La melancolia, en canvi, sembla, i ens l'has presentat ja d'entrada en la tradició hipocràtica i galena, com... una una condició que té un origen perfectament natural. Els humors els tenim tots, en la teoria humoral els humors són perfectament normals. El que en tot cas pot ser una desviació, un perill, és la combustió, la descompensació d'aquests humors. Però sembla que ens trobem davant d'alguna cosa que no és una raresa, sinó que és alguna cosa que ens caracteritza. És un mite caracteritzant. No és un mite que expliqui necessàriament, potser en alguns casos sí, sí, però no explica necessàriament desviacions respecte a la condició humana, sinó algun element que ens és estructural, que després podem lligar amb la solitud, amb la incomprensió, amb molts altres aspectes. Pregunta. Fa una mica l'efecte que estem tancant el cercle amb la hiperpsicologització, la medicalització de tot el que té a veure amb salut mental, que novament ja no és una excepció. És habitual sentir estupideses com ara a teràpia hi hauria d'anar tothom, per exemple. Al psicòleg hi hauria d'anar tothom. Dic, jo no, a mi no em cal, però sembla que a teràpia hi hem d'anar tots perquè tots estem malalts, la qual cosa vol dir que no ho està ningú. Veus alguna relació en termes de, diguem-ne, melancolia contemporània en tota aquesta normalització o naturalització dels problemes de salut mental, que deixen de ser problemes de salut mental, perquè ara els tenim absolutament tots i, per tant, són absolutament naturals, novament?
No, ho entenc. Bueno, un aspecte molt important de la melancolia, encara que té una explicació orgànica, natural, antiga, dels humors i tot, no deixa de ser una excepció. És una malaltia, és una malaltia. I la condició normal és l'equilibri en termes dels humors és el que importava. I quan els humors es cremaven hi havia una condició anormal, de fet estranya. En aquest sentit s'assembla el mite del salvatge, que és un ser estrany, és un altre, és minoritari, és amenaçador. També és una malaltia estranya que no s'entén del tot. Però al mateix temps s'ha presentat com una solució pels que escriuen, una solució pels que pinten, una solució pels que pensen, inclús pels polítics. És la tradició del Renaixement, no?, que exalta la melancolia i que potser ja és un antecedent d'aquesta universalització dels remeis contra la depressió, aquesta medicalització que vivim. Jo sí, hi trobo que hi ha una relació, però jo hi trobo més que és important veure aquesta part estranya, malalta, agressiva de la malaltia mental que significa la melancolia. No s'ha d'oblidar, per més que poetes i assagistes hagin escrit grans coses sobre la melancolia, no deixa d'haver-hi un nucli de malaltia, de cosa estranya, aliena, que s'ha ficat a dins de nosaltres de la mateixa manera o de manera semblant, on el salvatge d'alguna manera també el portem a dins.
Jo sí, puc afegir 5 cèntims aquí. Em sembla que hi ha un punt d'inflexió molt important al segle XX respecte al que tu deies, Oriol, d'aquesta mena de generalització de la condició humana com tots estem bojos, que és un moment de canvi en la percepció del que és la psicologia i la psiquiatria. Hi ha dues persones que d'alguna manera funden la psicologia i la psiquiatria moderns, que és Freud i Jung, I la interpretació que fa la societat és, bueno, això és per gent que està malament del cap. Jo no estic malament del cap, però... I després, neofreudians com Melanie Klein o com Karen Horney, aquestes el que intenten fer és trencar el mur d'una mica com de criminalització de la psicologia i la psiquiatria, diguem-ne per dir, bé, si tu tens problemes, doncs és normal que vagis a un terapeuta i no cal fer aquí grans escarafalls. I aleshores fan aquesta primera passa en la divulgació general amb clara voluntat. La senyora Horney ho té com a objectiu, que la gent del públic general llegeixin llibres de psicologia i facin autoanàlisi, que això és molt bo, i això li ajudarà a tothom. Fixa't, tothom, no només els que tenen algun problema greu. Ja hem passat, la senyora Klein era claríssim. La senyora Klein, amb tota la seva psicologia dels infants, eren tots els infants, no uns de determinats. Observes qualsevol infant en el seu caràcter, en el seu entorn, i trobaràs problemàtiques, punt. I cal, diguem-ne, d'alguna manera, fer-ho d'una manera desenfadada, no d'una manera de censura. I després arriba, ja finalment, en el trajecte, els dos que clarament diuen estem tots bojos, que és el senyor Lacan per un costat i el senyor Ronald David Lang amb l'antipsiquiatria, que qüestionava molt qui està tancat i qui no està tancat, qui hauria d'estar tancat i qui no hauria de... Clar, amb el règim obert que crea Lang, esclar, el que està fent és una reinserció. Aquesta persona no l'has de apartar. Quan l'apartes, el que estàs fent és fent que el seu tractament sigui encara pitjor, no l'has de reinserir. I aleshores ja posats a fer, a partir d'aquesta idea, l'any inventa l'antipsiquiatria, en què es dispara el peu i diu que tots estem grillats i tots tenim raons per entrar en la psicoteràpia o com tu ho vulguis muntar. I això és un camí absolutament natural que té tres punts de parada. L'última és la que condiciona justament el que tu has dit amb tanta raó.
Perdó, jo estava pensant si és inevitable que Occident sigui melancòlic a partir de l'herència platònica. És a dir, Plató o el platonisme, Plató segurament no, però el platonisme imposa la idea que mai serà estat perfecta com a idea. És a dir, si ets platònic, estàs condemnat a ser un desgraciat de la vida perquè no estaràs mai a l'alçada, no estaràs mai a la cultura de la perfecció de la idea. No,
i sempre seràs incomplet.
Exactament, sempre seràs incomplet. Això està molt bé perquè això ajuda a progressar la ciència. És a dir, la ciència només pot progressar a Europa perquè són platònics, perquè sempre el científic intenta ser tan perfecte com una idea. En canvi, t'obliga emocionalment a ser desgraciat perquè tens la sensació d'impotència.
Va seguir?
No l'entenc.
D'impotència de la perfectivitat. O sigui, el platonisme té dues cares. Et fa molt desgraciat i et fa molt feliç. Et fa molt desgraciat perquè mai seràs tan perfecte com una idea. Et fa molt feliç perquè sempre tens la possibilitat de progressar i de millorar. Ja la directa. La pregunta és, la melancolia és una condició europea? I després una altra qüestió que estava pensant abans, jo la primera vegada que vaig anar
si vols comencem per aquesta.
Sí.
Pregunta si la melancolia no és una condició europea que té els seus orígens a l'obra de Plató, el fet que nosaltres sempre estarem per sota de les grans idees en actitud d'aspirar a, al qual no hi arribem mai, que pel Ramon té dos vessants aquesta problemàtica. Per un costat és positiu perquè ens estimula a millorar i a saber-ne més i esforçar-nos, etc. Però per l'altre, com diu ell molt gràficament, ens condemna a ser uns desgraciats que sempre som terminalment incomplets.
Jo crec que sí. Creo que efectivamente la melancolía es un mito esencialmente europeo. Han sido los psiquiatras y los psicoanalistas los que han pensado que se trata de observarla científicamente, que entonces puede haber depresión entre los bantús, los chinos o los peruanos, qué sé yo, es una perspectiva científica, pero yo lo que he explorado y lo que creo que es la melancolía es un mito europeo, un mito occidental que se ha expandido.
No seràs mai tan perfecte com una obra d'art.
Nunca tan perfecto como una obra de arte.
Claro, el artista desgraciado es desgraciado porque la obra a la que aspira jamás será tan perfecta como la obra que realiza, no puede ser tan perfecta como aquella obra que aspira. Y esto obliga a ser desgraciado, obliga a la conciencia desgraciada.
Es decir, que l'aspiració és constant i tu sempre notes la mancança. És a dir, l'artista acaba una obra, bueno, fantàstica, al cap de 5 minuts té la sensació que no ha acabat del tot, ja hi ha una mancança aquí, i aleshores aspira a una altra cosa. I sempre estem entre notar la mancança i aspirar a una cosa millor, i aquesta cosa millor total no hi arriba mai.
Però això sí que és la condició humana.
Sí.
És la que la separa, per exemple, de la intel·ligència artificial.
Bueno, jo crec que sí, que és el que ja generalitzava més i ho aplicava la democràcia a Tocqueville, quan va anar als Estats Units, que és el que va trobar, que era un poble melancònic, per això que dius, que buscava la felicitat, arribava a una certa condició, s'apropava, la veia, però cada vegada que s'apropava s'allunyava i mai hi arribava. I això generava aquesta condició típica de la democràcia. Això, vist des de la perspectiva d'un molt intel·ligent aristòcrata que filava molt fi perquè entenia els problemes que generava la democràcia. Doncs és inclús més general que el fet de que l'artista o el poeta troba que no ha acabat plenament la seva obra i que difícilment ho lograrà. Potser no sé si es pot generalitzar a tots els artistes i poetes, però tinc la impressió de que sí, de que hi ha aquesta experiència de que la nostra vida s'acaba abans de completar les coses que s'han somiat.
I també, si nosaltres mirem un dels grans llibres de Hannah Arendt, que és sobre la revolució dels anys 60, em sembla que és del 63, una de les idees que hi és constant al llarg de l'obra és que la democràcia mai s'acaba consolidant, sempre és millorable. I aquell que, com aquí des de Madrid, ens diuen sempre que l'Espanya és una democràcia rica, plena, consolidada, la senyora Arendt diu no, això és impossible, perquè sempre és millorable, sempre la pròpia realitat va canviant. Per tant, ja estàs en aquesta actitud d'acceptar la incompleció d'una teoria política. I em sembla que això és, com va dir el Josep, això és la condició humana.
Vivimos enredados en el teorema de Gödel, de la incompletitud.
Sí, sí.
el micro, el micro.
En la tumba de Robert Barton, que és el doctor de l'Arcoquia de la Melancolia, la tumba en llatí diu una cosa brutal, que la teva va generar el doctor Barton. Diu, in jacet Democritus Junior, quod vida redet et mortem melancolia. És a dir, la melancolia a Barton li dona vida i mort. És molt bèstia, això. És molt bèstia. La tumba de Barton a Oxford diu això. I què ha fet de Mocitus Junior? Pues vida de ell, mort en melancolia. És tremendo, no? Diu, ostres, com et pot donar vida i mort?
Que la tomba de Burton diu a l'inscripció que la melancolia li va donar vida i li va donar mort.
Sí, sí, és el començament. I va anar... I, és veritat, el Burton va anar construint el seu, aquesta enorme catedral a la melancolia que mai va acabar, que cada vegada creixia. I quan es va morir, doncs es va acabar l'obra, però ell sempre va sentir que no havia acabat totalment. Sempre era una obra en construcció.
Bueno, si algú ho ha llegit, l'obra de Barton està publicada en castellà a Cantilado. Ho dic perquè és una obra que si us dona per llegir sobre la melancolia, és la primera.
Sí, però és elefantiàsica.
Sí, sí, no s'acaba mai.
Diguem-ho tot.
Bé, doncs si ja estem, només volia dir avui especialment, sobretot, unes paraules d'agraïment tant a Sam Abrams, perquè demà ja no ens acompanyarà, estarem mancats d'aquest intèrpret extraordinari que hem tingut durant aquests dies, i de Josep Marramoneda, que avui ens ha acompanyat, pels que sou nous a les lliçons de la càtedra. A les persones, als professors que convidem a la càtedra, sempre li demanem que ens digui dos noms de persones que puguin acompanyar-lo per ajudar a fer debat, per ajudar l'autor a pensar o a obrir nous camins. En aquest cas, pot ser fins i tot que hagi anat aquest cas. Per tant, Josep, Sam, moltes gràcies i ens retrobem aquí demà.